No ens movem de l'àmbit de la mobilitat. No es tracta d'electricitat, bé, sí que la línia orbital funcionarà amb electricitat en cas que algun dia es posi en marxa, però ahir l'hotel Subur Marítim, Manel Nadal, secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, participava en unes jornades organitzades per l'ADEC, on hi havia el president de l'ADEC, els alcaldes de la comarca, en definitiva, persones, de, diguem-ne, influents dins el món econòmic i social de la vila. El traçat de la C15, la línia orbital i els peatges de l'autopista Pau Casals.
I moltes més coses, fins i tot la possibilitat que es faci una estació de l'AVE a Vilafranca, als afores de Vilafranca, que és una reivindicació de l'Ajuntament de Vilafranca, segons també es va comentar, aprofitant una estació de reparació que ja s'ha fet i, per tant, doncs, seria un bon lloc. Aquesta estació, en principi, no seria pels AVEs que van cap a Saragossa i Madrid, sinó seria pels futurs AVEs, per entendre'ns, regionals, és a dir, els trens que anirien des de la frontera fins a Lleida.
D'acord.
I aleshores sí que seria interessant, segons va dir el senyor Manel Nadal, de tenir, la Generalitat dona suport en aquesta proposta, una estació a Vilafranca.
Mm-hmm. Allò que ens diuen els trens avant,
això.
Que són els AVEs regionals.
Ah, exacte.
Que van bastant més ràpid que un express.
Això és una de les coses. També va parlar del Logis, que ha despertat, Logis Penedès ha despertat doncs, protestes en alguns àmbits. De tota manera, segons va dir el senyor Nadal, molts ajuntaments, els sindicats, la patronal, etc., li donen suport i, per tant, doncs, es va agafar en aquesta qüestió. Tot això és el que ens queda una miqueta més de lluny. També ens queda lluny una cosa interessant. Ens queda lluny, però la 340, la famosa 340, que va de Vilafranca al Vendrell, surt de Cádiz i se'n va fins a la Jonquera, perquè fa la 340, és em sembla que la carretera més llarga de l'Estat, doncs en el seu pas pel Penedès s'ha de desdoblar. I ara mateix està en els estudis per, mm-hmm. doncs això, per calcular exactament com s'ha de fer. Però més enllà d'això, que és tot el que ens queda més lluny, el que ens queda més a prop, doncs diverses coses. Per una banda, informacions, no titulars grans, però sí interessants. Per una banda, el tren orbital. Sembla ser que la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, el 19 de desembre, el traurà a informació pública i, per tant, doncs, ja es procediran a fer les reserves de sòl per aquest tren orbital. No es va dir més coses sobre
el traçat,
però sí que va esmentar, evidentment, el senyor Nadal, el conveni que s'ha signat amb Sitges pel soterrament de la via del tren lligat en aquest tren orbital. Per tant, doncs, la cosa va per aquí. Fins i tot va anunciar que s'està fent feina en Vilanova per arribar també a un conveni similar al que s'ha arribat amb Sitges. Això, per una banda, aquest tren orbital serà, això sí, d'ample ibèric. Amb tota probabilitat, no està encara acabat de definir, però serà d'ample ibèric. Un empresari ho va preguntar, si podia ser d'ample europeu, però, clar, el senyor Nadal va dir que la gràcia d'aquesta infraestructura és que pugui lligar amb la resta de les infraestructures
de Rodalies
de Renfe. Per tant, doncs no tindria sentit fer un ample diferent al que té Rodalies Renfe. Això és una de les coses importants. L'altra, el peatge de l'autopista del Garraf. Els empresaris se li van tornar a queixar amargament sobre el preu del peatge. El senyor Nadal va dir que el peatge de l'autopista del Garraf no desapareixerà, però ha de canviar. I aquest ha de canviar, diguem, seria el nostre gran titular. Està aquest peatge, segons va explicar el senyor Nadal, està pensat per recuperar la inversió per part que va fer UCAT en el seu dia, però ara mateix doncs s'està pensant una política global d'accessos a Barcelona i, per tant, com el peatge de regular la mobilitat, s'està pensant de poder compensar els peatges, diguem, que donen més beneficis sense que tinguin tant cost, que són els que entren des d'altres parts de Barcelona, i portar una part dels beneficis que donen aquests peatges per compensar, en certa mesura, el preu del peatge. Compensar-lo de quatre maneres. Rebaixar tarifes en funció de l'hora, rebaixar tarifes en funció de l'ocupació del vehicle, rebaixar tarifes en funció del tipus de vehicle, és a dir, els vehicles ecoeficients, els vehicles que doncs, representen menys despesa energètica pel planeta, doncs, que siguin més barats també els peatges, i també en funció de la freqüentació, és a dir, el nombre de passos, que em sembla que ara mateix és l'única
que està,
diguem-ne,
operativa.
Tipificada. Això pel que fa al peatge. I la tercera de les notícies seria la C31. S'ha fet una inversió important a la C31 per fer la carretera paisatgística i per millorar la seguretat del pas d'aquesta via, tot i que algun dels empresaris també va demanar doncs, que aquesta carretera fos una alternativa a la C32, als túnels del Garraf. Això es va trobar amb l'oposició, més que del senyor Nadal, l'oposició frontal de l'alcalde de Sitges, Jordi Baget, que va dir que en el seu dia s'havia trobat en un projecte amb viaductes i tot, i que això ara s'havia reconvertit i que el que, per tant, no es plantejava és que fos una via ràpida d'accés a Barcelona.
El que també està sobre la taula, però es va definir del tot si la carretera de les Costes tindrà línia contínua des de l'inici fins al final?
De fet, no es va dir. De fet, es va, després allò parlant, em van dir un "em sembla que sí". Tindrà línia contínua des del principi fins al final.
D'acord. Per tant, si van vostès a Barcelona per la carretera de les Costes i es troben un camió de les Pedreres...
Paciència.
Paciència. És una d'aquelles coses que també és bo exercir.
És la mare de la ciència.
És la mare de la ciència. Per on comencem, Joan, el repàs a les intervencions de Manel Nadal?
Doncs començarem el repàs de les intervencions de Manel Nadal pel peatge de l'autopista del Garraf, que segons el senyor Nadal no desapareixerà.
I les infraestructures és una cosa molt pesada, és el ciment. No tenen cap sentit si no fossin capaços després de... aconseguir una bona mobilitat sobre aquestes infraestructures. Per tant, cada vegada hem de pensar més que és tant o més important el fer una nova infraestructura com pensar com la gestionarem en posterioritat. En aquest sentit, i ataco un tema també molt discutit i amb molta virulència en aquest territori, en aquesta comarca, sobretot en aquest cas el Garraf, però també el Penedès també, que és el tema dels peatges de les autopistes. Clar, el peatge de l'autopista del Garraf no desapareixerà. Ara, ha de canviar el peatge, sí. El peatge, que pagueu molt elevat, més que altres territoris, respon a que aquesta infraestructura es va dissenyar i és un peatge pensat per amortitzar la inversió feta. I per tant, l'empresa que el va construir, AUCAT, va tenir inversió. Això es projecta amb els 30 anys de concessió i dius, escolti, doncs s'ha de pagar tant a l'any. I si s'ha de pagar tant a l'any, doncs els usuaris, per poder arribar a que l'empresa tingui aquests ingressos, han de pagar tant. I això està pactat així, diguem. És a dir, els costos del peatge de l'autopista del Garraf són en funció de la inversió feta. I com que hi ha un túnel important, són més cars que autopistes que no tenen túnel. Si això es manté així històricament, aquesta comarca sempre tindrà una situació, diguem, difícil, no? Haurà de pagar molt més que les comarques. Per tant, què estem pensant des del govern en matèria de peatges? Fer una política global del conjunt d'autopistes de l'entorn de la regió metropolitana, de tots els corredors que entren a Barcelona, ja sigui el corredor del Garraf, ja sigui el corredor del Penedès, ja sigui el del Maresme, ja sigui els dels dos Vallesos, i fer un camp mas, i escolta'm, les concessionàries tenen un contracte que hem de respectar i uns ingressos que hem de respectar. Però, a lo millor, els ingressos d'un lloc poden servir per compensar els dels altres. I si, a més, tenim una ajuda d'un fons estatal de gestió de peatges, que ens podem aplicar aquí. I pensar que el peatge ha de ser un element de regulació de la mobilitat. I, per tant, que el peatge, en el futur, esperem que aquest futur sigui relativament immediat, jo crec que aquest model el podrem tenir tancat durant aquest any 2009, contempli un peatge diferent en funció de l'hora, hores baix i hores punta, un peatge diferent en funció de si el vehicle porta una persona o porta dos o porta tres, per tant, de l'ocupació del vehicle. Aquí ens hem trobat amb una notícia positiva, perquè això que ara estem dient o estem estudiant, per tant, no estem interessats, però portem gairebé un any d'estudis amb les concessionàries, amb els grups parlamentaris, amb els sindicats, amb els usuaris, amb el RAC, i hem fet una enquesta de mobilitat dels corredors i ens hem trobat la sorpresa positiva de que fins ara deien que el promig d'ocupació dels vehicles era de 1,2 persones per vehicle, i ens hem trobat que en les autopistes de peatge aquesta xifra és cap a 1,6 i que el Garraf és cap a 1,7. És a dir, que la gent, degut al preu, ja utilitzen el vehicle més junts que no pas, diguem, ens pensàvem, no? Per tant, és important que pensem que la nova política tarifària haurà d'incorporar aquest fet, que si la gent porta més gent, tindran menys peatge. Un altre element de la nova política de peatges ha de ser que els vehicles ecoeficients han de servir, han de tenir un preu diferent que els vehicles més contaminants. En aquest sentit, diguem, fruit de la crisi econòmica actual, el govern alemany, en el pla de reactivació del sector de l'automòbil, aplica tots els recursos a la creació d'automòbils ecoeficients, bàsicament elèctrics. Per tant, això està canviant. Per tant, una política tarifària que també contempli els vehicles ecoeficients i, evidentment, també per usuaris habituals. És a dir, una persona que ve a Sitges un dia a l'any doncs pot pagar un preu, la persona que fa servir l'autopista dues vegades al dia pot estar tindre de preu. No? Per tant, el conjunt del mapa tarifari contemplarà com a mínim aquests quatre elements i intentarem fer una política de descomptes que ja l'estudiarem, veurem quin és, no? Escolti'm. Si vostè és vehicle d'alta ocupació, m'ho invento i no ho posin els diaris, 30% de descompte. Però si a més és usuari habitual, un 20%. Si és eficient, un 10%. És a dir, podem arribar a fer una política de descomptes molt considerables en funció de les característiques que tinguin els usuaris de l'autopista.
Manel Nadal explicant aquests quatre supòsits de possibilitat de rebaixar els peatges de la Pau Casals.
Més coses, la C31, la inversió en aquesta carretera que ha finalitzat la seva integració paisatgística. Manel Nadal.
S'ha acabat l'actuació d'integració paisatgística a la carretera de les Costes del Garraf, la part paisatgística, això està acabat. Penso que la gent està satisfeta de com ha quedat, ben ordenada. Amb l'alcalde de Sitges hem parlat moltes vegades i això ha sigut una inversió de 2,3 milions d'euros acabat. S'estan fent les obres i esperem que puguin acabar molt aviat per valor de 5 milions d'euros de reforçament de les proteccions de la mateixa carretera, diguem. Vostès ho saben perquè en horari nocturn la carretera està parcialment tallada i es desvia els trànsits pesats per l'autopista. Segurament per accelerar l'acabament de les obres intentarem que l'asfaltat també sigui nocturn i que es pugui fer tot de cop, de manera que haurem de procurar estudiar la possibilitat també de desviar, no sé ara, 15 dies, el temps que sigui necessari per asfaltar, el trànsit nocturn per l'autopista com s'ha fet amb els pesants. Però ens sembla que seria una manera d'accelerar l'obra i fer-la, no sé si millor, però en comptes d'asfaltar amb dos trossos, primer un tros, després l'altre i després la juntura, si amb una màquina pots fer-ho tot de cop, irem més ràpids i segurament amb més qualitat. Per tant, els dic que aquest és un element que estem estudiant per fer-ho més ràpid, però que potser comportarà unes molèsties als usuaris, que ja anunciarem adequadament, i els desviarem per l'autopista a càrrec de l'obra, diguem, els ciutadans. Aquell dia no passaran, no pagaran. Els que vinguin per les costes, diguem, no pagaran. Hem acabat les obres de Salut de Calafell també, de la travessera, amb 7 milions d'euros, i a l'estiu van ser inaugurades finalment pel president, també és una obra important. La carretera C51 de Vendrells a Valls ja està adjudicada, es començaran les obres el mes de juny del 2009, i per tant serà una obra important, que té 51 milions d'euros. Bé, amb els temes ferroviaris, a part del que he comentat del tren d'alta velocitat i la línia de mercaderies en el corredor Penedès, ja, vostès ho saben perquè està sotmès a informació pública, el nou corredor orbital ferroviari, que és una obra que haurà de contemplar el Pla de Rodalies de Catalunya, que haurà de finançar el Ministeri de Foment, i que preveu una línia que voltant Barcelona vagi des de Vilanova fins a Mataró. Aquest recorregut segurament no és exactament el final. I ja he dit que el 19 de desembre la Comissió d'Urbanisme de Catalunya farà l'acord de sotmetre a informació pública ja la reserva ferroviària d'aquest corredor, però ja serà una realitat. Per altra banda, vostès saben que hi ha conveni firmat amb l'Ajuntament de Sitges, el Ministeri de Foment i la Generalitat per començar a estudiar alternatives al soterrament de Sitges, i en Vilanova també s'està treballant en el mateix sentit. Perquè, per tant, hi ha una voluntat d'actuar. La línia orbital. La línia orbital ens ha de permetre també un ramal important que vagi cap a l'Anoia, i per tant que sigui el ramal que, com veuen, permet connectar aquest corredor litoral o el corredor orbital amb l'eix transversal ferroviari i la línia que també existeix ja entre Lleida i Cervera, no? Per tant, és una bona connexió ferroviària.
Carretera de les Costes i línia orbital. I ens queda?
I ens queda les lamentacions de Xavier Cardona, el president de l'ADEC, a Manel Nadal, perquè la carretera de les Costes hagi quedat com hagi quedat. I al final, resposta de l'alcalde de Sitges, Jordi Baiget.
Insisteixo, no és comparable amb l'Alt Penedès, perquè l'Alt Penedès, la 340 sí que admet pas de transports pesats. Per tant, aquí hi ha una desavantatge competitiva, una greuge comparativa respecte als empresaris que es mouen a través d'aquest corredor, no? Això és un tema que està damunt de la taula fa molt de temps.
Sí, el que passa és que, a veure, jo voldria explicar això perquè em sento una mica responsable de no haver deixat que es fes així, eh? I ho dic així sincerament, i a més es mana la dalt. Quan hi ha entrat, diu, és que els de Madrid a vegades diu què volen els catalans, doncs és que no es preguntaven tampoc el que volien, i quan van entrar els meus companys, doncs la veritat és que com em van començar a preguntar, perquè jo sí que em vaig trobar un projecte de carretera de les Costes que no es havia preguntat a ningú, bastant desastrós, en el sentit de que destrossava el paisatge per aconseguir aquesta mobilitat una mica més ràpida, que totalment era guanyar 3 o 4 minuts, eh? No era tampoc, perquè la carretera és complicada. Què vam nosaltres demanar? Home, precisament una carretera paisatgística, perquè el PIB no només és per la mobilitat, sinó que també és per la qualitat del turisme, eh? I llavors per nosaltres aquesta carretera, que està en una cornisa, en un parc natural, un espai protegit, era molt important que fos el que és ara, no? Que és un lloc en el que vas, diríem, a conduir per disfrutar, per anar a un poble que es diu Sitges, entrar en una comarca que es diu Garraf, i que això pot generar, doncs, una activitat turística i de qualitat més important. Que no hi ha transport pesant, és veritat, jo m'he queixat moltes vegades dels grans camions que hi ha de les canteres, que n'hi han per un tub, i que ojalà n'hi passessin per l'autopista. Passa que tindria que fer-se unes connexions. Per què? L'altra cosa és que el peatge de l'autopista pels camions i per les empreses podria ser un altre peatge, no dic que no, eh? Això és un tema que... Però crec que seria interessant que els camions no passessin per aquesta carretera. I perquè passin els camions hauries de modificar totes les curves, que era el projecte que hi havia, no? Amb uns ponts, i jo n'estic molt satisfet que m'havessin fet cas, en el sentit que d'alguna manera tenim una carretera que no és una alternativa de transport de vehicles pesats, però és una alternativa del turisme i de la productivitat diferent, eh? Que és una alternativa a donar una altra resposta en un espai protegit, no? I de paisatge i d'harmonia amb el d'això. I que, bueno, potser no és el producte interior brut el que pujarà, però sí la felicitat d'alguns, no? O sigui que també serà interessant en el sentit de poder conduir una mica agradable, no? I la seguretat d'aquesta carretera, que ara jo he de felicitar perquè en realitat són les carreteres més segures d'Espanya.
Bé, estic absolutament d'acord, però això s'hauria de notar en que d'alguna manera es compensés els transportistes que tenen al seu càrrec indústries, o sigui, empreses de transport pesant, i per tant reduir o fer unes tarifes que fossin assequibles, perquè si no és una greuge comparativa. Jo entenc que protegir el mig natural i que l'entrada a Sitges sigui molt maca és un objectiu molt interessant, però no és l'únic.
No és l'únic. Ja estic d'acord, que les tarifes estaria bé.
Creuament d'opinions entre el president de l'Associació d'Empresaris del Garraf, l'Àlia o Baix Penedès, Xavier Cardona, i l'alcalde de Sitges, Jordi Baiget, defensant aquest criteri de carretera paisatgística per tots aquells que vulguin arribar a Sitges, i diem-ne aquest desig de futur que seria que els camions de les Pedreres passin per l'autopista.
Els de les Pedreres i els de la resta del comerç industrial, podríem dir, de la comarca en direcció cap a Barcelona, que, doncs, si no poden passar per l'autopista, doncs, les Costes no és el lloc, no és un eix viari, doncs, adequat perquè hi passin. De tota manera, el senyor Nadal va arribar a dir que a UCAT li havien reconegut que no els interessa que els hi passin els camions doncs perquè els hi fan malbé el ferm. Per tant, doncs, aquí hi ha diversos interessos contraposats.
I per tant que s'haurien de conciliar, i difícil es fa conciliar aquestes alçades. 11:42 minuts, aquests són alguns dels petits titulars que va donar ahir la compareixença a l'hotel Subur Marítim convidat per l'ADEC de Manel Nadal, secretari de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. Els més importants, segurament, aquest de la línia orbital, o dibuix de la qual ja a finals de mes es posarà a exposició pública, i per tant això suposaria la reserva del terreny per on ha de passar aquest tren que passaria per l'esquena de Sitges, per dir-ho d'alguna manera, i que possibilitaria, com a hipòtesi de futur, que no es parlés tant del soterrament de l'actual via de la Renfe, sinó senzillament que aquesta via es convertís en un passeig de dalt a baix, i per altra banda, aquestes futures possibilitats, quatre futures possibilitats de reduir l'import del peatge de l'autopista a partir també de quatre circumstàncies però diferents. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.